Ja ve la família, els que venen de treballar o estudiar, bon profit a tothom. I els que aneu al restaurant, també.
També.
Un menú, una carta...
El que sigui.
Aneu, trieu, i bon profit a tothom, i farem fins a... Esperarem estar amb vosaltres fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, Paco, gràcies, i fins dimarts que ve.
Adeu, amics.
Vinga, aquí ho deixem, i ja deixem pas a l'Ona Vila amb el més calent a l'aigüera. Demà hi tornem. Adeu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. El quiosc, el tu, el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'€11 a festivaldelcirc.com.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 24 de febrer, m'agradaria començar el programa parlant d'un dels conflictes armats que tenim vigents avui en dia, un que ens toca de prop i que ens va commoure d'allò més quan va començar, el conflicte d'Ucraïna. Perquè aquesta setmana fa 4 anys que va començar la invasió russa que va desencadenar la guerra, una guerra que ja iguala els registres d'alguns dels conflictes més importants de les darreres dècades, per exemple, en el nombre de víctimes. Des dels seus inicis, la guerra d'Ucraïna ha provocat gairebé 2 milions de baixes militars, xifres similars a la guerra del Vietnam i al conflicte entre l'Iran i l'Iraq dels anys 80. A més, ha deixat també més de 15.000 civils assassinats, el 87% en zones sota el control de Kiev. La majoria d'aquestes morts s'han produït a través dels drons, que amb la guerra d'Ucraïna s'han consolidat com la principal arma de guerra. De fet, per primer cop des de la Primera Guerra Mundial, la causa principal de les baixes en combat és una arma diferent a l'artilleria. I això demostra que igual que el món evoluciona científicament i tecnològicament per les bones causes, també ho fa per les més denigrants. A l'altra cara de la moneda, el conflicte també ha provocat 5 milions i mig de refugiats ucraïnesos que han buscat refugi a la majoria a altres punts d'Europa. I com tenim ara el conflicte? Doncs Moscou controla un 20% del territori ucraïnès, corresponent a més de 100.000 quilòmetres quadrats. Controla concretament la península de Crimea i bona part de les regions de l'est d'Ucraïna, que són precisament les zones més riques en terres rares i on es troba la central nuclear més gran d'Europa. I de moment no hi ha perspectives d'un alto al foc proper i encara menys d'una pau. Múltiples reunions i fins i tot personatges com Donald Trump han intentat negociar entre Rússia i Ucraïna, però sembla que Putin no hi té res a perdre i no ho deixarà córrer el que ara va començar fa 4 anys per un acord que no el satisfaci. I és que l'arrel del problema és que Moscou no posarà fi a la guerra fins que els mapes canviïn les seves fronteres, fet que Kiev no vol acceptar tant per qüestions polítiques i militars com per qüestions humanes i d'identitat. A més, Ucraïna no acceptarà tampoc cap acord sense unes garanties de seguretat, és a dir, sense estar convençuda que si Rússia d'aquí uns anys decideix acabar la feina, Ucraïna rebrà el suport d'Europa, i això no ho té massa clar. Així que amb tots aquests interrogants sobre la taula i amb aquests estira i arronsa, sembla que, malauradament, el conflicte encara anirà per llarg. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts parlarem de bledes i espinacs amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i després rebrem la psicòloga Cuca de Ventosa al Parlem de Salut, en què avui conversarem sobre la bondat. El toc musical el posaran els Sons de Taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia i bona hora. Avui estem dimarts, eh?
Avui som dimarts, avui som dimarts.
Confirmem, eh?
No, confirmem. No tornaré a dir bon cap de setmana, no pateixis.
No estem a cap de setmana, vale. No, no, escolta'm, aquí cadascú té les seves prioritats, ja ho sabem. Jo estic amb tu, amb això, és estupendo.
No sé en què estava pensant, sincerament.
No serà la primera ni l'última vegada que fem un gazapo d'aquestes característiques en directe.
Exacte, és la màgia del directe, això.
És la màgia del directe, exacte. Vinga, va, parlem de l'actualitat escalenca.
Som-hi.
Ahir vam tenir ple municipal, van sortir diverses qüestions, fem un resum avui a l'informatiu i principalment el que parlarem és del canvi de concessió de Zona Blava. Fins ara ho gestionava l'empresa Continental, que és la mateixa que té l'aparcament de Plaça Catalunya.
Exacte.
Ara ha perdut la concessió, ja s'ha acabat, diguéssim, i el ple ha anomenat una nova empresa, que seria Aparcamientos y Servicios SAU.
Carai.
Bueno, ens haurem d'aprendre això. És l'empresa que gestionarà a partir d'ara la Zona Blava, que ara no funciona, no? O sigui, jo, com que no tinc cotxe... És que l'altre dia m'ho van preguntar i vaig dir jo, perquè alguns porten el tiquet i d'altres no el porten. I clar, jo vaig dir, no, és que ara l'hivern no... A l'Ave Maria, eh?
Sí.
No funciona. Però no em facis cas. No voldria jo ara, No voldria jo ara que et multessin.
Doncs ni idea.
No sé,
jo evito les... Sí, tinc cotxe, però evito les zones blaves.
Evites les zones blaves.
Llavors no sé com funciona.
Fas bé. Bueno, per la resta, que sapigueu que ja no ho porta l'empresa Continental, sinó aquesta bonica empresa Aparcamientos y Servicios SAU, ho dic pel nom perquè és una mica complicat de dir, però va. Més coses. El cens d'aus hivernants que es manté estable a les poblacions del Parc Natural del Montgrí, a l'Illes Medes i Baix Ter, i també s'incrementen a les dels aiguamolls de l'Empordà. La recuperació de les reserves d'aigua ha fet duplicar la presència d'aus als aiguamolls respecte al 2025.
Per tant, una bona notícia.
Bones notícies, és a dir, no només per la sequera, per beure aigua o per mantenir els camps hidratats i la vegetació, etc., és bo que s'acabi la sequera, perquè hi ha moltes espècies que també, no només els humans,
clar,
necessitem l'aigua, i per tant, doncs, ara que hi ha hagut aquestes pluges, doncs...
I tant, s'ha duplicat la població d'aus.
La població d'aus. Va. Parlarem també de la jornada de portes obertes a l'IES al Padró, que s'ha celebrat aquest dissabte, una iniciativa que ha permès als futurs alumnes i a les famílies de nens i nenes que l'any vinent comencen els estudis de secundària veure de primera mà les instal·lacions del centre i també doncs, rebre informació a través d'una xerrada que es fa cada any en aquestes jornades, no? Una xerrada informativa. Els nanos que comencen sàpiguen quines les directives o direccions que...
Bueno, per conèixer una mica el centre, no? Perquè...
Sobretot, també...
Acabes de sortir d'una escola on ja has estat pràcticament tota la teva vida, te'n vas a un centre nou...
I perquè és un flash, no? És un canvi d'etapa, bueno, és una miqueta un canvi d'etapa important, no?
Doncs molt bé, aquestes portes obertes de l'institut.
Que es fan cada any i que cada any doncs, anem a veure, sobretot per les línies que comencen, els alumnes, etc., doncs, a saber una mica doncs, com anirà la cosa l'any que el curs que ve, exacte. En esports, Fèlix Guanter és reconegut per la seva dedicació i entrega al tenis taula. Això va ser un reconeixement que li van fer divendres passat al club, el tenis taula del CERP, un centenar de persones que van assistir en aquest reconeixement públic i en aquest acte el propi doncs, Subanter va repassar en el seu discurs les etapes tant com a jugador com a delegat del Club Tenis Taula i va agrair la paciència, diu, que ha tingut la família per les absències que ha tingut la família del Tenis Taula, per les absències que ha tingut al llarg de la seva vida per la dedicació a l'esport.
No era la seva família.
Era la seva família, exacte, la biològica, doncs que, bueno, perquè la seva passió ha anat parella, diguéssim, entre la família i el deber i el
bueno,
corazón,
clar, això
no?
Sempre passa, no? Quan hi ha una cosa sí. que t'agrada molt i estàs ficat en algun lloc, al final sempre acabes buscant hores d'on sigui per poder-te dedicar-hi.
Exacte. I, bueno, clar, és aquest homenatge. També es va parlar una mica de la situació
actual del club, no? Ja no estem
club,
en hores tan bones.
I, perquè, esclar, és que es compara amb els anys gloriosos del club, i ell ho deia, doncs, jo he portat el club a la màxima categoria, no?
Mm-hmm.
Bueno, i que
veurem
ara està
si
amb la situació amb la que està.
Amb la que està, sí. I ens queda el temps?
Ens queda el temps amb aquesta calma i aquest anticicló, amb la novetat que demà apareixen boires i núvols baixos que ens fan baixar la temperatura, ens deixaran un dia una mica més fresc.
Per tant, aquest anticicló que ens havia de durar setmanes, sí, però amb intervals pel mig, eh?
Tampoc ens posem així ara, eh?
Home, és que avui fa caloreto.
Sí.
Avui s'està bé.
Sí, jo ja porto dos dies sense jaqueta, sortint sense jaqueta al carrer.
Mira-la ella.
Però bueno, aviam, vull dir, anticicló el continuem tenint.
Sí.
Passa que l'anticicló a l'hivern pues, té la seva lògica que vagi amb boires, també.
Sí, sí, totalment.
No? Esto es así. Bueno, doncs ja està, ja... És aquest de l'informatiu.
No tens més temes avui, l'Àlex?
No.
Doncs apa, ens trobem al punt de la una i avui teniu també tertúlia política.
I avui tenim tertúlia política, tornarem a parlar d'habitatge, en aquest cas de compres especulatives, últim acord aquell entre els comuns i el PSC i com afecta això a nivell municipal. Per tant, parlarem d'això amb els grups, a veure què en pensen.
Perfecte, doncs estarem atents. Gràcies, l'Àlex.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia, al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar hi posarem una mica de música i ho farem amb els Sons de Taverna d'en Joan Brugués.
Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
Ven conmigo una noche serena és una habanera antiga, popular i de tall tradicional en el gènere habanerístic, una més de les que parlen de l'amor romàntic a la vora del mar. Però la seva estructura és tan fàcil de datar atesa la coincidència prosòdica del text amb la música i la senzillesa del discurs melòdic en només tres acords, com solien ser la majoria de les composicions primerenques d'aquest gènere musical. Ens l'interpreta el grup Ball Paradís de Terrassa.
Conmigo una noche serena,
noche serena,
y oirás las sirenas cantar,
sí, cantar las sirenas cantar,
sentaditos los dos en la arena,
ahí en la arena,
contemplando las olas del mar,
olas del mar,
por las mañanas verás.
Del sol salir,
y las estrellas brillar,
quien tocará relucir,
por las mañanas verás,
los rayos del sol salir,
y las estrellas brillar,
quien tocará relucir.
solito en el mundo,
solo en el mundo,
sin saber lo que era el amor,
y sin saber lo que era el amor.
Las estrellas brillan
y
en tu cara relucir. Por las mañanas verás los rayos del sol salir.
Los rayos del sol salir.
Y las estrellas brillan,
estrellas brillan,
en tu cara
Sabies que...
La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram, a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio l'Escala.
I ara farem el vermut musical amb en Paco Torres i avui Maria Dolores.
Parlem.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal? Com estem? Avui en el vermut musical Maria Dolores Pradera. Nascuda el 19 d'agost de 1924 a Madrid. Va ser una de les grans veus de la cançó en castellà i una figura clau en la difusió de la música llatinoamericana a Espanya i Europa. Va començar la seva carrera com a actriu de teatre i cine en la postguerra espanyola. A finals de l'any 50 i començament dels 60 va decidir a centrar en la cançó. Va ser pionera a portar al gran públic gèneres com la cançó llatinoamericana, rancheras, boleros, valsos peruans, la cançó francesa i la cançó d'autor. Pradera, amb la seva veu inconfortable, veu greu, dicció impecable, una càrrega emocional, discografia, coneixements. Va publicar més de 30 discs, molts d'ells en directe. Va rebre molts premis com Premi Nacional de Música el 2007 i Grammy Llatí a l'Excel·lència Musical 2016. Es va retirar dels escenaris el 2013, deixant una carrera de més de 6 dècades. Va morir el 28 de maig de 2018 a l'edat de 93 anys a Madrid. Escoltarem per Maria Dolores Pradera La flor de la canela.
Déjame
que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, ahí dos caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I un dimarts més obrim el Temps de Terra, en què parlem de camp, de fruites i verdures, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Pere, de què ens vols parlar avui?
Oh, com que fa bon temps i les verdures van molt de pressa, pensava parlar-vos de dues verdures que tenen una mica de mala premsa.
A veure.
Les bledes, sobretot.
Sí.
I pensa que hi ha molta gent que els hi encanta.
Home, és que són bones, les bledes.
Jo crec que ara, amb aquest soler que fa, que creixen tan de pressa, que n'hi ha amb abundància, que són bones, perquè quan fa molta calor, totes les verdures, aquestes d'hivern, doncs tendeixen a amargar, a ser més dures. Ara són molt i molt tendres, i fetes bé, allò al dente, no massa pastades, jo crec que és una bona menja per no posar quilos. I bé, jo la recomano, la bleda. És que no sé si tu coneixes, Ona, una manera, bullides, no, però el vapor, el dente, que no estigui... Però si són molt gruixudes, la tronxa, la part de baix, la penca, es pot fer d'una manera molt i molt bona, que no és tan light, però que dius, bueno, mira, avui es poden arrebossar. És a dir, fet amb tempura, la manera que tu sàpigues fer-ho millor, i si no, arrebossat normalment amb farina de qualsevol manera, i fregides una miqueta, pensa que és, no té res a veure amb el gust de la bleda bullida.
Oh, clar, t'ho diràs.
Però segueixen semblades.
Home, fan bona pinta, així com me les estàs explicant, arrebossades, sí, i fregides.
Clar, la fulla te la pots menjar bullida, també si l'acompanyes amb una mica de ceba i patates, doncs com un primer plat, llavors pots fer peix o carn, o el que tinguis, però és un plat lleuger que no engreixa gens, que alimenta, porta les seves vitamines, i amb aquest temps que fa és molt recomanable, sobretot perquè se'n troben en el mercat a bon preu, i per tant nosaltres ara en tenim bastantes i maques, i per això he pensat, digue'ls-hi aquesta verdura que no agrada gaire, que sobretot, bledes, saps? Té mala premsa. Però n'hi ha d'altres, de verdures, que podem menjar aquest temps també, i que tampoc és que agradin molt, però aquesta potser és diferent, no? La que ara volia comentar, les espinacs. T'agraden? No sé si t'agraden.
Sí, sí, a mi sí que m'agraden els espinacs.
Veus? Els espinacs, per la gent jove, potser només, no sé, tu, si, normalment ho tenen associat a les fulles. No sé tu com l'associes, l'espinac.
Sí, jo em menjo les fulles d'espinac, sí.
Val. És que l'espinac té una part que és la tronca. Mm. Igual que les bledes tenen la penca, els espinacs, si tu te'ls menges d'aquests ja preparats que van a dintre una bossa i que buides i ja tens els espinacs, això normalment s'agafa a la fulla.
Mm.
Però si tu compres espinacs de mata, és a dir, sense estar trinxats, tal qual surten els espinacs, pots tenir una mata que faci dos pams de gran.
Carai.
Va, hi ha el pam de fulles i el pam que és la tronca. Que la tronca té un to una mica vermellós.
Mm-hmm.
La tronca també és molt bona bullida. Si la trinxes de tallets, vull dir, és inclús porta més vitamina que la fulla. Clar, però ara ens hem acostumat que tot ens ho donen mig fet, ja la fulla, només pesquen la fulla i la tronca ja la deixen fora, no?
Mm-hmm.
Però pensa que desperdicies la meitat del que pots tenir amb un espinac. Un espinac, la fulla és menys de la meitat.
Mm-hmm. Clar, i en canvi el tronc també ens aporta molts nutrients, no?
I és bo, mm-hmm. És bo. El que passa que no és tan atractiu per vendre. Clar, llavors aquestes empreses que preparen els enciams i preparen els espinacs amb unes bossetes a punt de servir per la comoditat, que jo a vegades també hi caic amb aquestes coses i caiem tots, perquè és clar, a vegades vas de pressa i dius, va, una bossa d'espinac, la poso i ja la tinc bullida, està neta, però clar, si tens l'oportunitat de menjar espinacs com cal, allò, arrencar-los de l'hort, netejar-los, tota aquesta feina, quan compres bossa ja està feta, però si ho fas tu, les propietats i el gust canvia, són molt més gustosos.
Mhm. I d'espinacs, n'hi ha només d'una sola varietat o en tenim diverses?
No, n'hi ha diverses varietats. El que passa que les varietats segueixen el temps.
Uh-huh.
És a dir, un espinac que tu te'l vulguis menjar a l'estiu, que és molt més difícil, això són verdures d'hivern, però te'l vols menjar a l'estiu, hi ha varietat resistent a la temperatura i que poden cultivar-se fins i tot a l'estiu. Llavors, hi ha els espinacs que són hibridats, que són híbrids, perquè resisteixin més la calor. Hi ha l'espinac clàssic de tota la vida, que és d'hivern. Però l'espinac el pots cultivar fora al carrer, te sortirà una mata més petitona, més lletja, o el pots cultivar també dins un hivernacle, que aconseguiràs una mata molt més vigorosa, molt més maca. Potser no tan gustosa, però que sí que també és molt bona. És a dir, estem parlant d'espinacs de diferents varietats, però que tu no els notaràs, el gust. Mm-hmm. Pràcticament és impossible de com allò que tastes els vins, no? Has de ser un gran expert per tastar espinacs de diferents varietats i tu notar-ho. Mm-hmm. Però ja et dic, el que sí que hi ha una cosa que ara s'ha posat de moda, que són les fulles d'espinac baby. És a dir, que baby petit, que es refereix a que tu, a l'espinac el desfulles quan encara és petitó i aconsegueixes una fulla molt més tendra, molt més petita, que aquesta fulla fins i tot és bona per menjar amb amanides. Mm-hmm. Jo l'espinac aquest petit, amb la fulla prima, doncs, me'l menjo tamanit, que llavors pots acompanyar-ho amb una bona tomata de temporada, que per cert algun dia en parlarem, de temporades de tomates d'hivern, perquè només ens pensem que hi ha bones tomates a l'estiu i a l'hivern també n'hi ha de molt bones.
Uh-huh. Un dia en parlem, doncs, de tomates. Sí. I, Pere, això com deies, els espinacs, hi ha diferents varietats, però pel gust no els podem diferenciar. Això passa el mateix amb les bledes?
Amb les bledes n'hi ha potser més... Tampoc el gust és molt difícil de diferenciar-ho, però bledes... ara està una mica de moda a fer bledes de colors. Uh-huh. És a dir, bledes de color vermell, de color groc, perquè la bleda, la tronca la té blanca, però també n'hi ha de varietats que tenen la tronca de color. Tot i que quan la cuines, aquest color es dissipa pràcticament tot. És a dir, que quan és fresca és molt bonica, així és en cru, però quan la cuines queda pràcticament sense color. Uh-huh. I el gust és... A veure, quan és molt tendre, sigui de la veritat que sigui, és molt fina la bleda. Quan ara, a finals de març, potser a mitjan març, depèn del temps que faci, fins i tot abril, depèn de si és un lloc més alt, comencen a espigar, llavors ja no són tan bones les bledes. Són més dures, són una mica més margantones. És a dir, la bleda, això sempre, si pot menjar-se ben tendre, fantàstic. I la bleda, una cosa que té bona, que molt, si tu ho fas per vendre, no, trenques tota la mata, però si tu tens un hortet, que tens allà unes mates de bleda, l'avantatge és que la pots anar despullant. Mm-hmm. I pots anar traient fulles i ella segueix fent fulles, és a dir, que no es mor la planta,
o sigui, no cal arrencar-la tota de cop.
Exactament. Mm-hmm. Tu el que fas és vas traient fulles i llavors la bleda segueix creixent fins que s'espiga i pots anar traient bastantes fulles sense arrencar-la. Ara, mm-hmm, si tu ho fas per vendre-la, que tens tot un camp que no t'importa i vols anar ràpid, doncs llavors es trenca tota la matarra, que és molt bonica, que té la part de baix blanqueta, i llavors això ho pots vendre com una mata de bledes.
Uh-huh. I això que deies dels colors, que ara es fan bledes de color vermell o de color groc, són colors inherents a la planta o és que han estat manipulades?
Sí. No. Són varietats, igual que podem trobar una tomata groga, una tomata vermella, una tomata lila, rosa, doncs això també és una varietat de bledes que té molta... té més, està més introduïda en el nord d'Europa. Uh-huh. Però que aquí també fa gràcia. Ara, es paga una mica més cara i és igual bona. Per tant, és una cosa de... Dius, mira, perquè em fa gràcia, no? Però no és que sigui una cosa més bona.
Uh-huh. Doncs, Pere, moltes gràcies per parlar-nos avui d'espinacs i de bledes, que aquests que, com has dit, tenen mala fama, però jo crec que després d'aquest temps de terra potser hi haurà algú que en menjarà més, de bledes i espinacs.
Segur, i ben untades allò amb un bon oli verge extra, amb un punt de sal d'aquesta tan bona de l'escala, agafen encara un gust més bo.
Veus, ens apuntem també aquesta recepta. Jo estic fent un llibre de receptes, amb totes les que tu m'expliques aquí, el temps de terra.
Tu apuntes, sí, sí. Que ja veuràs que menjaràs sa.
Doncs Pere, ens retrobem dimarts que ve parlant de més fruites i verdures.
Fins dimarts que ve, una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Parlem de salut.
I un dimarts més obrim el Parlem de Salut i avui ho fem amb la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Bon dia, Ona, i bon dia a tots els oients.
Avui, Cuca, ens vols parlar de la bondat.
Sí, la bondat. Crec que, no sé, vaig pensar... Aquests dies pensar quin tema tocaràs, no?, la ràdio... I tal com estan anant els temps, no?, a tots els nivells, no?, vaig pensar que era un tema poder interessant de poder parlar-ho aquí també, de Ràdio Ona, a veure.
D'on som-hi? Sí. D'on ve aquest concepte de bondat?
A veure, el concepte de bondat, Ona, ve del llatí, que és bonitas, i bonus, bo, i tat, que és qualitat. Què passa? Què és la bondat? La bondat és una qualitat natural de l'home, que a vegades no, això a vegades es costa entendre. Això està inherent al ser humà, la bondat. No és una cosa que ens ve. Després, evidentment, l'hem de practicar, que cosa que avui desenvoluparé una miqueta. A veure, com en psicologia. En psicologia es defineix com la qualitat moral que porta a actuar respectant la vida del col·lectiu, afavorint les relacions personals. Això ja és la bondat de base. El considerar a l'altre, Ona. Quins són els components claus de la bondat? Pues n'hi ha dos que són molt importants des del meu punt de vista. I això en consulta ho veiem molt. L'empatia. L'empatia, què és? Sentir el dolor dels altres. Què és empatia? Per exemple, sentir aquest dolor que a vegades veiem últimament, què és el que està passant en el món, no? O sigui, aquest sentiment d'empatia, de veure el dolor de l'altre, això se'n diu empatia. I l'altre element molt important és l'altruisme. L'altruisme és una mica diferent, diguéssim, de l'empatia, però una cosa porta a l'altra. Jo crec que si hi ha altruisme hi ha empatia, i al revés. L'altruisme és fer coses pel benestar comú de la societat, d'una comunitat, d'un poble, d'un barri.
I sovint sense demanar res a canvi, no?
Exactament, molt interessant això, que sense demanar res, i o altre ja és beneficiar-te tu d'uns actes. Aquí hi ha un element per sota d'egoisme, no? Faig alguna cosa si jo tinc alguna cosa a canvi. I això ja no és tant altruisme, ja hi ha un interès. Ona. També podem parlar de què és bondat. Què és la mala bondat? La mala bondat seria una conducta d'excessiva complaença, que s'entengui bé això, o que és la mala bondat, on la persona es perjudica a si mateixa perquè està buscant l'aprovació dels altres. Aleshores, què passa? Aquesta persona pot tenir una sensació d'abús. A vegades fem moltes coses per complaure l'altre. Si tota la teva vida ho estàs fent complaure l'altre, això pot provocar un abús. I això sí que no és la bondat intrínseca, Això ja, des del meu punt de vista, és la mala bondat, allò que en el fons acaba fent-se mal a nosaltres mateixos, no? Per buscar que t'estimi, per buscar, etcètera, etcètera, tu que fas és cedir. Això no és la bondat ben entesa. O sigui, el ser humà ens hem de defensar nosaltres mateixes i hem de posar límits. I això és necessari, també, per les nostres vides.
Molt importants, els límits.
Molt important posar els límits. Aleshores, el concepte de bondat ha estat present en totes les cultures. Faig una mica d'història. Cultures i religions al llarg de tota la història. Ja des dels antics, per exemple, Aristòtils, que deia una virtut per aconseguir felicitat plena. O sigui, ell considerava que els rasgos de bondat ajudaven a tenir aquesta felicitat profunda, que no té res que veure amb les possessions, per exemple, no? És aquesta que se genera internament. Tu ho sents dins del teu cor, que estàs fent actes de bondat, i que tu empatises amb els altres. Per exemple, què parlava molt de la bondat? El mateix Jesús, el Buda, el Mahoma, el Mahoma, tots aquests han parlat de la bondat, d'aquesta bondat intrínseca en el ser humà, També es debatia molt en l'antiguitat, Ona, si els homes eren o no bons ja per ser de naturalesa. És un debat que tota la història s'ha estat intentant comprendre.
O sigui, si la bondat ens ve intrínseca o si l'hem d'anar aprenent, no?
Exactament, exactament. Clar, aquí hi ha diversos autors, un diu una cosa i un diu uns altres. Jo crec que la meva opinió és que l'ésser humà és bo per si mateix. El que passa que a vegades les circumstàncies de la vida fa que aquella persona realment pugui fer actes que nosaltres considerem que no són els adients. Vull dir, això sí que té... Però jo, la meva opinió personal és que l'home venim i som bons de naturalesa. No som dolents per herència, no, en absolut. Per exemple, Freud que deia que la naturalesa humana conté la potència o la facultat tant de ser bo com ser dolent. I això és veritat. El que passa que tu després pots estimular practicar la bondat o no practicar-la. Això són decisions pròpies de cadascú. I també és veritat que les circumstàncies de la vida a vegades es fan tenir actes de dolents, actes agressius.
Per tant, la bondat la tenim intrínseca, però si no la practiquem, aleshores no som bons.
Exactament, podem ser realment dolents. A vegades diuen també que certs caràcters, que ho diré més endavant, més a baix, hi ha coses que produeixen que l'home sigui agressiu. Alhora, és una qualitat moral, però també és una cosa que és molt important, i això es veu molt en teràpia, que és un recurs terapèutic. Poder sonar una mica estrany, no? Com en teràpia, parlar de la bondat, estimular la bondat, adonar-te en compte si hi ha una persona que realment se sent agressiva o se sent malament. Inclús veus persones amb ansietat, amb depressió, i tu vas rascant, i veus que hi ha un element dintre d'ell que se sent molt malament. I moltes vegades té que veure en que ell mateix inclús ho nota que fa actes que no són correctes. I aleshores, si tu treballes amb aquest pacient i tu li fas comprendre que la bondat la té intrínseca dins del seu ésser, poques vegades circumstàncies de la vida el fan reaccionar d'una manera que ell veu que no és la més correcta, que no és la més adient. Però rascant i fent-li entendre i que desenvolupi en petits actes de bondat, realment tens resultats espectaculars. Després també té un impacte neurològic. Actes de bondat augmenten la dopamina, la serotonina i l'oxitocina al cervell, i està demostrat això neurològicament. També, què redueix també? També redueix el nivell de cortisol, que és l'hormona de l'estrès. Disminueix la ira i el ressentiment i l'hostilitat, i això en teràpia també ho veus molt.
Per tant, la bondat ens fa sentir millor, no?
Indudablement. Quan a vegades pensem que la bondat es prendrà en el pèl, considerem tontos, dèbils, i això és curiós, però això passa, I aleshores, moltes vegades, per no donar aquesta sensació, que és malentesa, la persona es torna més rígida, més prepotent, i va en contra del seu benestar emocional.
Clar, perquè aquesta bondat, això que deies, no, ens ajuda a reduir l'estrès.
Totalment. El que passa és que, repeteixo aquest concepte, aquesta idea, és que els actes de bondat redueix realment tot això. El que passa, què passa? La persona que pensa, home, passaré per tonta, que em prendran el pèl. La paraula em prendran el pèl, no? Tant a la feina, a casa, amb la família, a la parella, i no és així. Això aporta un gran benestar i tranquil·litat emocional a la persona. Això realment, això sí ho he vist.
Quins altres efectes té aquesta bondat?
Bueno, per exemple, l'efecte antidepressiu derivat en l'atenció. Per què és un antidepressiu? És un antidepressiu perquè també costa a vegades entendre, eh? És que els actes de bondat fa que tu, en lloc d'estar centrada en el teu jo, amb els teus problemes, amb la teva situació, què fas? Tens una mirada cap als altres, tens una mirada cap a les persones que et rodegen, cap a la teva família, la teva parella, els teus fills, a la feina, els teus companys. Què passa? Aquesta mirada fa que et dessentis de tu mateixa. Uh-huh. I això és un antidepressiu.
Però t'oblides una mica dels teus problemes.
Exacte, tu t'oblides una mica dels teus problemes. No estàs tancada en el teu cercle del jo. No, tens una mirada cap als altres, cap al patiment dels altres. O sigui, moltes vegades al parlar amb els altres, parlar amb els teus companys, amb els teus fills, per exemple, amb la teva parella, això fa que surt del teu jo, de la teva problemàtica interna, constantment donant-li voltes. Vas cap a l'altre. Fas actes de generositat. Per mi això és generositat, eh? De centrar-se en un mateix és ser generós. També hi ha una rama de psicologia, i la que estic absolutament d'acord, és que fomenta la resiliència. La resiliència ona és aquella capacitat que tenim de resistir davant els embats de la vida, que en tenim. Hi ha persones que de seguida, per un disgust, qualsevol cosa, que la feina a mi ja li ha assenyalat alguna cosa, que a vegades és normal, això s'ho prenen molt i molt malament, no? No tenen capacitat de resistència, de resistir davant dels embats de la vida. O un disgust que pot ser, no m'han arreglat el cotxe el dia i l'hora que a mi volien, etc. Aquestes petites coses, o se m'ha rebentat la roda. Per això sembla mentida, però aquestes coses quotidianes que es passen a tots molt i molt sovint, això ens posa de com molt mal humor. No resistim les petites dificultats, ja no dic les grans, sinó les petites adversitats que et passem tots a la vida. I no és debilitat, sinó és una cosa que és important. La resiliència no és debilitat. Ho vull deixar molt senyalat, això. És una cosa curiosa, però evident, que això dona molta força interna, molta força d'ànima pels envàs de la vida. I això dona moltíssima pau, moltíssima ona, moltíssima. Una cosa que és important és que la bondat es considera una forma més evolucionada d'intel·ligència i que els beneficis està demostrat científicament. No ho dic jo perquè amb la meva humil experiència professional hagi vist, sinó que això està demostrat científicament, que és una forma com més evolucionada de l'ésser humà. I està com, per exemple, això ho han dit disciplines com la neurociència, la psicologia, l'antropologia, i la generositat, em repeteixo, la generositat és una de les principals manifestacions de la bondat. És la qualitat que es fa més humans.
Aquesta bondat,
vull dir que és la qualitat que demostra que aquella persona és més humana. Més propera als altres.
Ens connecta amb els altres.
Es connecta, com dèiem al principi, ona, és adonar-te del patiment dels altres. El que passa que moltes vegades, davant d'aquest patiment, no hi podem fer res. Tot el que estem veient ara, no? Tot el món com està, no? I aleshores, què podem fer?
Hi ha coses que se'ns escapen.
Se'ns escapen les nostres possibilitats. Però sí que pots fer moltes coses al teu cada dia.
I tant.
Ser amable, pot ser amable, evidentment, amb la teva parella, amb els teus fills, amb els teus amics, però amb la persona que vas a comprar al súper o amb algú que trobes al rep, li dones una somriure, o algú que coneixes perquè potser saps que està passant un mal moment i t'hi acostes i tens quatre paraules. Això són signes de bondat, de generositat i de bondat.
En els petits detalls, no?
Exacte, que no fa falta fer grans, que a vegades pensem que hem de fer coses molt importants. No és veritat. Amb aquests pagitats, com dius tu, Ona, això contribuï molt al benestar social.
Al benestar comunitari.
Exacte, i comunitari. Clar, com deia també fa un moment, no?, que la bondat l'associem a simplicitat, a flaquesa, i això no és veritat. I després hi ha una altra cosa que també me n'adono, que la bondat pensem que no sigui rentable, que no dona, eh? Què en trec jo? Si jo sóc bona persona, si he fet un acte de bondat, de generositat, què en trec? Què em donaran a canvi?
Aquí hi ha l'interès del que parlàvem al principi, no? Allò que ja no és altruisme.
No és altruisme. També a vegades hi ha comentaris, no sé, suposo que tots a vegades sentim: ai, aquesta persona és massa bona, eh? O sigui, i és molt curiós, eh? I a vegades això també em fa pensar, no? Per què és massa bona?
Sembla que li poden prendre el pèl, no? Ho diem en aquest sentit.
Exactament, li poden prendre el pèl, eh? I això no és així. Però aleshores també passa que a vegades podem nosaltres mateixos fer aquesta reflexió: si jo sóc massa bo, em prendran el pèl. I aquí hi ha un element important, que és: tu has de ser segur de tu mateix perquè fas les coses, i no t'ha d'importar el que pensi el veí. Tu et fas sentir bé, creus que és una cosa que has de fer, que és bona per tu i és bona per la societat, fes-ho, prescindint de que si el veí o qui sigui, o la feina, qui sigui, creurà que és massa bo. Repeteixo, evidentment has d'anar alerta que no s'abusin de tu, això és una altra cosa.
Que no s'aprofitin, no?
Ah, exactament, que no s'aprofitin, eh? Una persona que sempre està amable per ajudar, que fantàstic, però has de donar-te en compte que si hi ha un abús aquí. I sobretot un abús perquè hi ha un interès de l'altre cap a ell, no cap a tu. No? Que ell em voltreria, diguéssim, un profit de la teva bondat i generositat. Aquí, doncs, un ha d'estar alerta també, no?
Saber, i aquí distingir. És on s'ha de posar el límit, que dèiem abans, no?
Exactament, s'ha de posar el límit. Això s'ha d'entendre molt bé, eh? Després també hi ha una cosa que no ens ajuda, que és que tenim una societat molt competitiva i ens divideix la societat entre guanyadors i perdedors. I clar, això és una cosa molt a tenir en compte, perquè clar, evidentment volem guanyar en el sentit de tenir una bona feina, volem guanyar fins a un partit de futbol, si vols, no? Però
tot ho volem guanyar.
Tot ho volem guanyar, però clar, si la societat a vegades ho separa massa, no? El guanyador és l'exitós, és els excel·lents, i el perdedor, pues no. A vegades potser pot haver guanyadors i podríem preguntar a on tenen la bondat també, no? Vull dir, això, cadascú ha de fer les seves pròpies reflexions. Jo no sóc ningú per dir-ho, no? Simplement en aquí aquestes xerrades tan amablement m'ofereu, pues és mostrar una mica el concepte de bondat, eh? Estrès, l'ansietat, la depressió és el que més escoltem en consulta. És la gran majoria, són aquests tres temes que són tan importants. Quan la bondat, l'empatia, l'amabilitat es pot ensenyar, i es pot ensenyar, Ona, i a vegades pensem que no, i es pot ensenyar ja des de molt petits, tenir actes de bondat, eh? I això està molt relacionat amb el benestar emocional. Em repeteixo una altra vegada, en consulta, tota una dona, que aquella persona comença a fer, entendre, primer un ho ha d'entendre, els actes, que és ser bondadós i ser compassiu, no? Quan un ho entén i el rec de la seva vida, del seu dia a dia, fa actes de bondat, no saps tu com disminueix aquestes tres coses que us acabo de dir.
Aquest estrès, aquesta ansietat i aquesta depressió.
I sembla que costi una mica, no?, de comprendre com és que jo fent aquests actes de bondat disminuirà totes aquestes petites coses que em donen tant malestar. Tornem a repetir, és estar pendent una mica dels altres. A vegades pendent una mica dels altres ens ajuda moltíssim a deixar el nostre ego, el nostre jo, una mica de banda. I a més d'això, hi ha un element molt important, que és a la vida, i aquí ho he ensenyat més d'una vegada, més d'un cop, Ona, que és a la vida tenir un propòsit de vida. Que el propòsit de vida no fa falta que siguin grans coses, eh? Poden ser petites coses, i a vegades, a mesura que ens fem gran, per entendre les grans coses, com tenir la millor feina, etcètera, etcètera, clar, doncs t'has jubilat i ja no tens aquesta feina. Però tenir un propòsit a la vida, pots ser regar les teves plantes, o dir hola al teu veí, anar a visitar la veïna. Pot ser, quan t'has jubilat, per exemple, intentar aprendre algú nou. Això ha fet el propòsit, que a vegades costa molt, i això també en consulta ho veus, es costa molt de veure quin propòsit tinc jo a la vida.
L'hem de trobar, no?
I això s'ha de trobar. I això també és veritat, que a vegades costa una mica de trobar el propòsit a la vida, eh? Però bueno, és una tasca molt interessant, perquè realment les persones que aconsegueixen trobar aquest propòsit a la vida viuen més anys i amb, major, amb més salut.
Per tant, és important.
Importantíssim, però, i tan important és cultivar-ho a la nostra joventut. I, per exemple, amb els nens, jo que potser com he treballat els primers anys de la meva carrera, vaig treballar amb unes nanes, ho veies, i com parlaves amb els pares. Si els ajudaves a descobrir allò fins i tot que els agradava fer durant el dia, que és, en fons, un propòsit diari, aquells nanos tenien menys problemes. I se sentien més feliços. És una cosa tan senzilla com aquesta, que es pot aprendre des de molt petits. I una altra cosa que l'empatia i la bondat, o que estem dient, Ona, evita molt una cosa importantíssima, el bullying. El bullying a l'escola. Jo crec que això s'hauria d'ensenyar a les escoles.
Home, i tant, és molt important.
Molt important. S'hauria d'ensenyar el concepte que estem parlant avui, Ona, de la bondat. De la bondat, perquè si tu ensenyes a un nano la bondat, el que no farà és agredir un altre nen, no li prendrà el pèl, no li dirà que és tonto, no li dirà quin, no sé quina cara tens o quin nas tens. A vegades comença per aquestes tonteries, O mira, a classe t'han preguntat i no s'ha pogut contestar, etc, no? Si aquest nano entén i se li ensenyo què és la bondat, difícilment farà bullying, perquè es posarà en el lloc de l'altre.
Per tant, és molt important que anem treballant aquesta bondat ja des de ben petits.
Des de ben petits.
I, Cuca, sempre t'agrada acabar amb alguna frase. Quines ens has portat avui?
Avui he portat dues frases, que són de Beethoven, que diu: l'únic símbol de superioritat que conec és la bondat. O sigui, és molt maco,
I tant, perquè és entendre la superioritat com una cosa positiva, no? Que sempre la veiem com una cosa negativa, però perquè veiem la superioritat com algú que es pot imposar.
Exactament, no? Exactament. I aleshores, si jo sóc, jo haig de ser superior, perquè clar, no? Me'n sortiré més fàcilment de la situació, i no és així.
Has de ser superior sent bo amb els altres, no?
Exactament. L'element bondat. Si tu fas una cosa bé i et felicites, això està molt bé. No tens per què no ser bondadors. O sigui, les dues coses poden anar juntes. I Henri David Thoreau, que diu: la bondat és l'única inversió que mai falla.
Quanta raó, no? Invertir temps en fer coses boniques i coses que estan bé pels altres.
Exacte, que a més no fa fer gaires actes. No ens hem de plantejar cada dia. Hem de dir, mira, ser bondat. No, és que ho pot ser molt sovint durant un dia.
I tant.
No fa falta fer grans coses o planejar-te un objectiu de ser bondadors, perquè no, és el que hem de dir. Pot ser amb les persones que cruces, amb una persona que està passant malament i t'hi acostes, simplement amb la senyora del supermercat, que t'atenen, no? Això són actes de bondat diaris. I això té un gran benefici, perdona que avui m'estic repetint molt amb això, és el gran benefici que té tot aquest petit detall de bondat i generositat per nosaltres, és que en el fons ens retorna, vull dir que és un aspecte egoista, també, si tu vols, però bueno, és sa, vull dir, no és un egoisme que no s'ha de fer per egoisme, cuidado, vull dir, no, ho has de fer amb el concepte i amb la idea de generós, d'estar amb els altres, no?
Doncs, Cuca, moltes gràcies per venir-nos a parlar avui de la bondat. Ens retrobem un altre dimarts.
I tant que sí, amb molt de gust.
I amb el Parlem de Salut posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dimarts.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.